A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, un minut que passa d'un quart d'11 del matí d'avui, dimecres 8 de març, Dia de la Dona i Hora d'Europa, aquest espai que sempre doncs, des d'una perspectiva feminista i que avui doncs, Joaquim Millán ens porta a dues dones, a més de perfils diferents, que ens serviran també per explicar aquesta doncs, necessitat de continuar mantenint l'aposta per al punt de vista feminista i per al punt de vista femení en el món laboral. Joaquim Millán, bon dia, des d'Eurolocal, que no ho hem dit.
No, bon dia, bon dia.
Avui dia de la dona. Uh-huh. Ja el... anava a dir, des de les passades en altres ocasions hem parlat aquí d'això, de diverses iniciatives al voltant d'aquest paper femení que ha de tenir la Unió, una Unió que ara mateix té presidenta de comissió, té presidenta de Parlament...
I té presidenta del Banc Central Europeu.
I té presidenta del Banc Central Europeu, exacte.
Jo crec que de les quatre institucions comunitàries més importants, només ens faltaria el Consell, tres en aquests moments coincideix que estan presidides per dones. Uh-huh. I en el cas del Banc Central i de la Comissió, per primera vegada a la història, en el cas del Parlament Europeu, per tercera vegada. Per tant, bueno, jo crec que també, quan tu estaves ara introduint, també la necessitat de visibilitzar. Jo crec que és molt important visibilitzar les coses, perquè, a més, és quan la majoria de gent les entén, no? Ara mateix, per exemple, quan parlem d'esport, doncs ara l'esport femení quasi té un nom, no? Alexia Putellas, bueno, però s'ha de visibilitzar. I a partir d'aquí sortiran altres dones que estan realment destacant en altres esports, que moltes vegades no són els majoritaris, però si a sobre són femenins, encara menys, no? Per tant, jo penso que en aquest sentit s'està avançant en visibilitzar, és important. I quan parlem de Unió Europea, també hem de dir que amb la situació actual, la Unió Europea pren decisions històriques mentre que arreu del món es vulneren els drets de les dones. Ho veiem a molts altres indrets quan llegim... segons quines notícies, que a vegades la gent, jo vaig a instituts, i la gent se sorprèn, no?, una mica de dir, ai, però això passa de veritat a altres llocs? Carai, sí que estem bé aquí. Dic, bueno, aquí estem bé també perquè els últims 60 anys s'ha avançat bastant, però recordem que fa uns quants anys, no gaires, aquí a Espanya una dona no tenia dret a passaport, és a dir, no podia sortir de l'estat, no podia viatjar, perquè només podia tindre dret a passaport si era acompanyada pel pare, no per la mare. Uh-huh. Per tant, el pare volia dir, bueno, doncs t'acompanyo perquè vull que tinguis passaport, però si el pare deia no cal que viatgis, doncs es quedava sense passaport, o es casava, i hi havia aquell comentari de... Carai, quina sort que tens, t'has casat amb en Ramon, eh? I en Ramon és un bon home, deixa tindre passaport, no? Vull dir, ho dic perquè possiblement sigui una anècdota, però una anècdota també que ens posa en context, no? I penso que també en aquest sentit s'ha d'explicar, no? Una mica, no? Ara, per exemple, també s'han pres decisions els últims moments... en sentit les decisions que s'han pres amb el tema també de la igualtat de gènere en els consells d'administració, etc, però això també ve perquè hi ha una directiva europea aprovada i que m'ho he donat va per aquest camí, no? Vull dir que per tant diguem-ne, la Unió Europea en aquest sentit ens està ajudant moltíssim a avançar de manera molt més ràpida, i per tant això vol dir que els 27 estats, una vegada s'ha pres una decisió a nivell europeu, ja ho sabeu, ho hem dit moltes vegades aquí també fent pedagogia, doncs els estats tenen un temps concret per poder adaptar, canviar, modificar o fer lleis que vagin complint aquest mínim comú denominador del que és la legislació europea.
Molts d'aquests canvis, per tant, venen, com en tantes altres coses, orientats des d'Europa, obligats des d'Europa.
Sí, alguns d'alguna manera són a vegades obligats. És quan estem parlant de legislació, és una qüestió obligada, perquè la legislació comunitària, que és l'europea, està per sobre dels estats, no? I per tant això vol dir que nosaltres tenim l'obligació, si no incompliríem, i per tant és quan a vegades nosaltres vulnerem, els estats poden vulnerar el dret comunitari, i és quan, aviam, hi ha sancions, tenen sentències contràries, etcètera, etcètera. Allò a vegades que llegim en els diaris, la Unió Europea, pues, castiga, sanciona, etcètera, aquest estat, o adverteix aquest estat amb la legislació X en concret, amb un tema concret, i per tant els estats han de complir. Uh-huh. Jo crec que també penso que avui tindrem dos convidades, per mi penso que em feies molt bé, amb perfils diferents, però que en canvi tenen en comú aquesta energia emprenedora, moltes vegades que descobrim femenina, però que és innata amb elles, no?, i que bueno, que veurem que les dues, pues, en àmbits diferents, han sigut capaces de fer coses, i de destacar, i d'alguna manera lluitar per aquells anhels que volen, aquells reptes que tenien, i per mi són exemples, no?
Doncs, si de cas, saludem ja a la primera de les nostres convidades, és la Berta Baldric. Berta Baldric, bon dia.
Hola, bon dia.
La Berta Baldric, que és estudiant d'Administració i Direcció d'Empreses a la UPF, s'ha especialitzat en l'àmbit de la direcció estratègica i de l'economia circular, però també ha fet voluntariat a Islàndia, ha estat Erasmus, ha fet pràctiques a Brussel·les. En Joaquim ens destacava, doncs, un aspecte clau en els joves d'avui, que és la mobilitat per Europa. Berta.
Sí, 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 sí. Crec que és un aspecte molt important avui en dia. Crec que també les empreses i arreu de la societat es valora molt positivament la mobilitat, i a part que t'aporta, no sé, un toc diferent i et diferencia dels altres.
Uh-huh. Avui és 8 de març, Berta, i per tant, doncs, sí, centrem una mica les converses sobre les dones, sobre el paper de les dones. La primera pregunta, o la segona en aquest cas, ja per una dona jove que, doncs, vol centrar-se en l'emprenedoria, és... Tu creus que ho tindràs més fàcil que les teves predecessores fa 10, fa 20, fa 30 anys?
Jo crec que sí, ho tindré més fàcil, perquè doncs avui en dia suposo que les coses estan millorant, les regulacions estan més dirigides a minimitzar aquesta diferència entre els homes i les dones, i el gènere masculí i femení, i crec que ho tindré més fàcil que les meves predecessores, sí. Mm-hmm.
Tot i que, com a societat, encara ens falta donar unes quantes passes, no?
Sí, encara falta fer, bueno, ajudar més a que sigui paritat als homes i les dones, sí, sí.
Ja que t'has mogut una mica per Europa, aquí estem millor o pitjor en aquest sentit de la paritat que altres llocs d'Europa? Els nòrdics són diferents? Com ho has anat percebent, com ho has anat visquent a mesura que t'has anat movent?
Sí, jo crec que Espanya en si, com a país, sí que té moltes mesures, i en tema de gènere i d'igualtat de gènere és un dels que està apostant més fortament per aquestes polítiques. Tot i que sí que es pot dir que els països nòrdics tenen més referents femenines, a part de referents femenines, també joves. Uh-huh. I en política.
Correcte. Hi ha primeres ministres a països nòrdics que s'han fet doncs, força populars.
O, per exemple, la Greta Thunberg també va ser una noia jove que va liderar tot el que és la lluita al canvi climàtic mundial, no? En un moment donat, també nòrdica, europea.
No sé si preguntar-te, Berta, si aquí les lleis estan anant fins i tot per davant de la societat, per davant de les persones.
Qui, això? Perdona?
No, que si aquí, a l'estat espanyol, les lleis estan anant fins i tot per davant de la societat. És a dir, el que tu comentaves, en països nòrdics doncs veiem referents polítics dirigint els països o referents socials femenins, cosa que aquí costa més de veure. En canvi, tenim una legislació de les més avançades de la Unió.
Sí, jo crec que aquest és el problema en el que ens trobem ara mateix, que les legislacions van un pas per endavant del que la mentalitat de la societat espanyola està, crec jo. I molta gent també ara mateix amb els extremismes i amb tota l'actualitat política, que ja la sabeu ben bé, doncs és més complicat entendre-ho i és més complicat que cali bé aquesta legislació dins la societat.
Jo crec que el Joan ha tocat una mica el tema, no? És a dir, normalment ens queixem de que la legislació va per darrere de la societat. Moltes vegades legisla quan ja han passat les coses i hem caigut 3 vegades amb el mateix error socialment, etc. Llavors s'acaba legislant. En aquest àmbit és veritat que es legisla inclús per sobre, en un moment donat, jo no diria de la demanda social, perquè hi ha una demanda social d'una part de la societat que sí que està demanant aquestes coses, però no de la necessitat social. M'agradaria que fos així, però vull dir que no se m'interpreti malament, perquè jo puc opinar totalment el contrari, però em dóna la sensació que aquest és una mica la sensació. En canvi, en segons quins països, com estàvem parlant ara de certs països com els nòrdics, etc., diguéssim, es normalitza. És a dir, que un primer ministre sigui dona no és notícia. I m'entens? Llavors, aquí seria una gran notícia, inclús no sé si els partits s'atrevirien a realment tindre una candidata amb possibilitats, els partits majoritaris, de ser futura presidenta de govern, no? Per tant, i seria un debat, es generaria un debat, no? I després també una altra cosa, que a vegades aquí ens perdem amb els detalls, i amb això acabo, no?, una mica, és a dir, hem vist la llei del sí al sí. En vez d'aprofitar per fer pedagogia durant els últims 15 dies, 3 setmanes, l'últim mes, etc., no s'ha parlat de la llei en si ni la pedagogia. Tu parles a la gent al carrer i li preguntes exactament aquesta llei què diu i la gent no ho sap. Ara sap els rifirrafes que hi ha hagut, totes aquestes qüestions de postureo que hem tingut, això la gent s'ho sap, i en canvi no saben realment què diu la llei, no? Llavors dic, esclar, ens perdem amb els detalls, i això és una cosa que també ens passa molt sovint, poder, no sé si en l'àmbit mediterrani, però aquí a casa nostra, per suposat, no? Ens perdem amb els detalls, i les coses importants, tu li preguntes a la gent, però la llei què diu? I la gent no ho sap. I penso, ostres, això és un drama, no? Perquè una llei tan important com aquesta s'hauria pogut aprofitar per fer pedagogia. No sé si, Berta, tu estàs d'acord o no amb això.
Sí, estic d'acord que la gent no es pren en sèrio les polítiques i que està molt desactualitzada i poc informada del que està passant.
Tu que vens ara a Brussel·les, perquè em sembla que l'última experiència que has tingut, a part del que ha comentat el Joan, no? el voluntariat, que a més el vas fer a Islàndia, un voluntariat a Islàndia que deu ser també molt xulo, i si tenim temps ens expliques, però sobretot has tornat de fer unes pràctiques laborals al vell mig de Brussel·les, en aquest cas a la delegació del govern de la Catalunya, de la Generalitat de Catalunya a Brussel·les. Com has vist des de Brussel·les a aquest tema, no? Si en un moment donat has tingut ocasió de veure, o has tingut dificultat per ser dona amb alguna qüestió, t'has sentit en un moment donat de dir, ostres, això ser dona m'està perjudicant, o no tinc les mateixes oportunitats que un home, o a Brussel·les això es veu ja diferent i és indistint siguis home o dona, sinó que realment acabes tenint oportunitats per les teves qualificacions o expertesa.
Sí, jo crec que a Brussel·les el que es busca molt és gent qualificada i gent... No hi ha tanta diferència de gènere. De fet, la presidenta de la Unió Europea és una dona i es recalca molt aquest fet i que hi ha gent preferents femenins i crec que no hi ha cap diferència més enllà de la percepció potser de la gent que...
Però el fet que hi hagi referents dones en el lideratge fa que les polítiques o les decisions siguin diferents?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè aporten, crec que, com una perspectiva diferent a la que podria aportar potser una altra persona. Igual, de la mateixa manera que si fos una persona racialitzada, una persona... d'un altre origen, crec que la diversitat ens fa més forts i quantes més perspectives tinguem per fer la política, doncs millor serà aquesta política.
Uh-huh. Què és més difícil sent dona jove, doncs això, per buscar-se la vida ara?
Què és el més difícil?
Sí.
Jo crec que, per exemple, ara en el moment en què me'n trobo jo i moltes de les meves companyes que estaven a Brussel·les, és el fet de trobar feina, que per estadística i per inseguretat nostra, les dones som, bueno, ens neguem més a aplicar a les ofertes de feina perquè hi ha uns requisits que no tenim. I això és el que passa, que moltes dones, ens neguem a aplicar una oferta de treball perquè no complim tots els requisits.
Això és veritat,
és un problema.
És a dir, sou més autoexigents. És a dir, això hi havia un estudi que deia que davant d'una aplicació que et demana una sèrie de requisits, pues, a vegades els homes, amb una part important, deien, bueno, jo no ho tinc tot el que demana, però jo em presento dient què passa, no? En canvi, una dona d'entrada deia, amb la mirada i perspectiva femenina, bueno, si no compleixo els requisits que em demanen, per què m'haig de presentar? Per tant, no em presento perquè no compleixo, no? I llavors resultava que, clar, feien les entrevistes, hi havia molts homes que poder es presentaven sense els requisits, i llavors hi havia molt poques dones que es presentaven, no? I era una mica això, no?, de que nosaltres a vegades som una mica més echaos pa'lante, vinga, com que poder, per teoria, ens hem tingut que buscar la vida, ens ha tocat aquell rol de caçador, no?, t'has de buscar la vida, llavors, doncs, tires pa'lante sense pensar més, no? I, en canvi, una dona sempre és més prudent i més... les coses les té molt més pensades, metòdica, i, per tant, a vegades els hi falta aquest punt de... No sé, per això jo, el currículum de la Berta m'agrada, perquè és aquell punt de risc de dir... Pues me'n vaig a fer això, què pot passar? Pues que no em vagi bé, pues me'n torno, no passa res. Me'n vaig a Islàndia a fer un voluntariat, me'n vaig a treballar, perquè tu estaves estudiant i un moment donat em va sortir aquesta, per el que em vas explicar, i va sortir aquesta oportunitat i vas dir, bueno, escolta, em faig un KitKat, me'n vaig perquè aquesta experiència de 3 mesos a Brussel·les pot ser important, no? Va ser un risc, poder més mentalitat masculina que femenina en aquest cas, no?
Sí, sí, totalment. Vaig deixar enrere el meu pudor, totes les meves pors i em vaig tirar cap endavant, que potser una altra dona més, potser que està bé a la seva zona de confort, dins de la seva zona de confort, no s'hagués llançat al risc i això ho hem d'intentar fer totes, perquè si no no estem jugant amb les mateixes cartes.
Perquè, Berta, va, fes-nos una mica 5 cèntims, què vas fer a Islàndia, què estaves fent, per què vas anar a Brussel·les, què has fet a Brussel·les i què estàs fent ara? Res, allò, fes-nos un repàs així ràpid del teu currículum.
Val, perfecte. Doncs vaig estar a Islàndia aquest estiu, a l'agost, 2 setmanes, fent de jardinera, al Jardí Botànic de Reykjavik, i allà vaig tenir l'oportunitat, de fet, centrant-nos en aquest tema, de tenir contacte amb gent islandesa, joves islandesos, a més de gent d'arreu d'Europa. I la mentalitat dels islandesos en el tema de gènere és molt, molt ampli i no tenen els rols de gènere tan marcats. I, bueno, em va agradar molt la perspectiva que tenien. Després vaig estar fent pràctiques durant tot l'estiu. Això van ser, voluntariat, van ser les meves vacances d'estiu. I vaig estar en una startup amb una fundadora, que és l'Aida Galera, que de fet va ser la meva mentora durant molt de temps. I després he estat a Àustria fent un seminari, també al novembre, sobre project management. I finalment ara a Brussel·les.
Això amb 22 anys, eh?
El què?
Això amb 22 anys només, eh?
Sí, amb 22 anys he fet amb 6 mesos 4 experiències que m'han permès, doncs, això, veure una mica el context internacional més, bueno, internacional més europeu, realment, del que està passant i conèixer gent, obrir nous camins i noves oportunitats.
Entenc, per tant, que recomanes això, aquesta... quan et sorgeixi l'oportunitat de poder anar a algun lloc, aprofitar-ho, perquè totes les experiències són bagatge a la nostra motxilla.
Sí, jo crec que hem de fer tots i totes a l'exercici cada dia, aixecar-se pel matí i dir quines oportunitats tinc i quines puc aplicar, i no he perd res en aplicar. De fet, a vegades, fins i tot aplicant oportunitats, aplicant a feines, aplicant a oportunitats, sí, trobes camins que no haguessis fet si no haguessis aplicat, i trobes noves persones i coneixes noves persones que t'enriqueixen.
Perquè ara què estàs fent? Ara tornes a estar estudiant?
Ara estic a la universitat, estic vivint a Barcelona, a Hospitalet, i estic implicada en una associació de mediambiental de la universitat que es diu Desperta, entre d'altres, i també ajudant al meu esplai i fent mil coses.
D'acord.
I aprenent francès i alemany.
Sí, no t'ho he preguntat, clar, quan voltes molt pel món, els idiomes imprescindibles.
Sí, són imprescindibles, i de fet és una de les coses que m'emporto com a aprenentatge, que els idiomes són portes d'entrada a altres oportunitats també.
Això és totalment d'acord, eh? Jo crec que aquí ens quedem amb una conclusió de tres paraules, a veure si coincideixo amb la Berta i et semblen bé, que jo definiria, és a dir, estem en un moment donat que jo crec que cara a l'entrada per la gent jove i tindre oportunitats en el laboral, jo crec que l'experiència, l'expertesa és important. Per tant, fer coses d'aquestes característiques, t'està donant currículum amb petites experiències que has fet, això és una primera cosa per mi que penso que també és important. Segona cosa, el que deies, conèixer gent, contactes, la motxilla de contactes, la vas omplint perquè has conegut gent aquí i allà, etc. I tot això també t'està donant una open mind, una mentalitat molt més oberta. I tercera, penso que és cabdal, estem en una època on incorporar l'ADN vostre és capacitat d'adaptació constant, no? Perquè tal com estan les coses en el nivell laboral, i també tenint en compte que el món laboral està canviant d'una manera molt ràpida, per tant, capacitat d'adaptació total, i jo crec que aquestes tres serien tres coses fonamentals, no?
Totalment, la capacitat d'adaptació, que ho hem estat dient tota l'estona, i de fet, agafar les oportunitats que més t'interessen és adaptar-se, és importantíssim per competir al final, que és el que hem de fer els joves ara en el mercat laboral.
Doncs, Berta Baldrich, moltíssimes gràcies per aquesta experiència que ens has explicat, que continuïn sorgint oportunitats que et permetin doncs aquest desenvolupament professional i personal, doncs com a dona, com a jove i com a emprenedora. Berta, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Berta.
Fins
bon
aviat.
Dia. Moltes gràcies, adéu.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Doncs, 10:38, Joaquim, una jove emprenedora amb ganes de fer món, i com ell ens ha dit des del principi, amb menys problemes, que no vol dir sense problemes, sinó amb menys problemes que els que havien tingut altres generacions.
Jo crec que aquest també és veritat, el que diu ella, que jo crec que aquesta generació que puja, les noies estan una mica més empoderades, això és evident, i això empoderades vol dir que s'ho estan començant a creure, que també poden competir, que també poden fer, que també es poden arriscar, que, bueno, que tenir seny sí, però que a vegades també m'ho he donat, perquè no, el que dèiem, no? Aquest moment de dir tiro pa'lante, no? Jo penso que jo crec que això també està, hi ha un canvi, jo crec que es percep un canvi, i jo penso que a més és molt positiu. I el que dèiem també al final, no? Que al final la capacitat d'adaptació en un món canviant, que va molt ràpid, amb certes inseguretats a les quals no estàvem acostumats perquè vivíem en aquella zona de confort que tot era més o menys igual durant bastant de temps, i hem vist que la digitalització, l'efecte de la pandèmia, ara mateix ens trobem amb moltes crisis que ja les estem gestionant, inclús nosaltres, emocionalment, perquè tenim una crisi energètica, una crisi climàtica, una guerra, etc, crisi econòmica, i de fet estem surfejant tots. Per tant, sense donar-nos en compte, ens estem adaptant a tot això d'una manera molt ràpida, i les generacions que venen, que ho tenen més complicat, pues s'hauran d'esforçar una miqueta més, però tenen també més oportunitats, més avantatges de les que havíem tingut nosaltres. Nosaltres, jo quan era jove, no teníem ni Erasmus, ni pràctiques, ni voluntariats, ni històries. Per tant, jo crec que els joves que agafin aquestes oportunitats, com deia ella, s'han d'agafar aquestes oportunitats, se n'en sortiran.
Doncs parlarem ara, diguem, saltem de generació una cap enrere, no gaire enrere, però una cap enrere, perquè la Berta diu, ens ha dit que probablement ella tindrà més oportunitats que les que tenien altres generacions, però bé, amb qui parlarem ara probablement ens pot explicar doncs molt més de com estan actualment les dones i com s'han hagut de moure en aquests últims anys. Parlarem amb la Maria Teixidor. Maria Teixidor, bon dia.
Bon dia.
Maria Teixidor, que és advocada i mediadora, ha desenvolupat la seva carrera professional a través de Boca Solutions en l'àmbit de l'assessorament a empreses i startups, fundacions, associacions, autors, creatius i esportistes, entre d'altres. És emprenedora, ha fundat dues startups, és membre del comitè executiu de la PIMEC i també va ser membre de la junta directiva del Futbol Club Barcelona entre el 2015 i el 2020. De fet, va ser responsable del futbol femení i també la primera persona que va ostentar el càrrec de secretària de l'òrgan de govern del club. Per tant, doncs, una persona també molt vinculada al Barça, ara que es parla tant del Barça en l'àmbit de l'esport femení, doncs Maria Teixidor va ser una de les impulsores del que ara, dels fruits, entenem, i en parlarem, però entenem també que en pot estar orgullosa. Maria, avui és el Dia de les Dones i per tant, doncs, en Joaquim ens ha volgut portar dos perfils diferents de dones, una dona que comença, que era la Berta Baldric, i que està movent-se i que creu que tindrà oportunitats, i una dona que ara mateix està a la PIMEC i que a més a més publicava un informe ara fa poc parlant de la discriminació sectorial que pateixen les dones, perquè doncs, probablement s'està parlant molt que les dones s'estan empoderant i s'empoderen i necessàriament s'han d'empoderar, i es parla poc de com han arribat en el dia d'avui aquestes dones. La dona continua patint la discriminació.
Correcte, la dona segueix estant més precaritzada en el mercat laboral, això és una evidència, tot i que hem fet molts avenços, la dona segueix tenint doncs, més parcialitat, segueix estant en posicions de menor rellevància, uh-huh. I li costa obrir-se camí, la dona està proporcionalment doncs, més en posicions diguem, d'ocupació per compte d'altri, és menys emprenedora, i quan és emprenedora fa projectes més petits, sobretot perquè té moltes dificultats d'accés al finançament. No? L'estudi que nosaltres publiquem aquest 8 de març com a PIMEC que ens parla de l'aportació de la dona a l'economia espanyola i ho fa diguem, amb l'interès de visibilitzar que hi ha una part d'aquesta economia que són costos ocults, que és tot aquest temps que majoritàriament les dones dediquen a tasques que no estan remunerades i no comptabilitzades dintre del PIB, no? I indica, com ara apuntaves també, aquesta bretxa sectorial que és una de les explicacions no? de les dificultats de les dones, i és que estem concentrades fonamentalment en el sector serveis i comerç.
No sé, Maria, hem donat moltes passes, però encara ens queden moltes més per donar de les que hem donat fins ara?
Evidentment, vull dir, és una evidència, no? Fins que no arribem a la igualtat. Jo, al final som el 50% de la població, som el 50% del talent i cal que estiguem representades i visibilitzades en totes les professions, en tots els sectors, en tots els llocs de responsabilitat, perquè això ajudarà sobretot a trencar aquesta bretxa dels somnis de les nenes petites, no? Que no poden trobar-se amb impediments a desenvolupar els seus projectes de vida, no? I crec que això, que es fomenta també amb la corresponsabilitat, ha de portar a que els homes participin més també de les tasques no remunerades, que són també part d'aquest sosteniment de la vida i del sistema econòmic que tenim muntat. És a dir, no s'entén, no? Ni es podria entendre que evolucionés el sector econòmic sense tota aquesta aportació no retribuïda. Per tant, llancem una mica l'avís, no? sobre això, perquè hem de prendre consciència per poder avançar.
Sí, aquest matí ens fèiem ressò d'una sentència, em sembla que ha estat a Màlaga, d'una parella, d'una sentència de divorci en què han condemnat el marit a pagar els 20 anys de cures a la casa de la dona en el divorci. Però això és una cosa que és notícia i, per tant, doncs, que és estranya encara en el món, en la societat actual.
Bueno, però d'alguna manera va en el sentit que indicava.
Correcte.
Havíem de donar-li un valor a tota aquesta aportació, perquè aquesta aportació permet que hi hagi aquella economia que comptabilitzem i és important que la fem visible.
Certament, que no la tenim. Abans també ho comentàvem amb en Joaquim i la Berta en la conversa anterior. Espanya és un país que és molt avançat o que està sent molt avançat en la legislació d'igualtat i de protecció de drets, que fins i tot legisla per davant del pas que marca la societat.
Bueno, jo crec que és necessari, no? És com, vull dir, i que s'inscriu en la línia una mica de també la legislació europea que va en aquest sentit, no? I la recent, no, normativa que s'ha aprovat sobre la representació de dones en els càrrecs polítics i també en les empreses cotitzades, doncs són passos endavant que hem de celebrar. Perquè al final o forcem una mica o accelerem una mica la història o ni les meves netes, si algun dia les tinc, veuran, no?, aquesta igualtat. I al final som conscients, les dones, que ja portem un temps batallant, no?, de les dificultats que ens hem trobat, i el que volem és aplanar el camí per les que venen darrere.
Joaquim.
Molt bon dia, Maria. Escolta una coseta.
Hola.
Ara, aquesta setmana sortia la notícia, no?, que, bueno, es deia que l'estat espanyol pues, legislarà o legislava ja per intentar tenir, o per intentar tenir, no, per tenir paritat de gènere en els consells d'administració, que ve d'un acord del Parlament Europeu de l'any passat, no?, la directiva relativa a la paritat,
sí,
de gènere,
correcte,
en els consells d'administració. Tu, com, des de Pinec, i tu personalment, com ho valores, això?
Jo ho valoro molt positivament i des de PIMEC ho valorem molt positivament, no només perquè és una obligació de l'Estat transposar totes les directives que la Unió Europea promulga, sinó també perquè demostra aquest compromís, no? Que des de PIMEC volem fer notar és que aquesta obligació en quant a la representació empresarial afecta les empreses cotitzades i, per tant, que seria bo, diguem, que això s'estengués també a la petita i mitjana empresa, però adaptant el missatge, permetent que aquestes empreses petites doncs facin seu el compromís, però amb mesures adaptades a les seves realitats més petites, no?
L'estudi al que feia referència i que també doncs, explicava la Maria Teixidor en un article recent al Periódico constata que si tenim en compte els costos ocults, el nostre PIB augmentaria un 40%, que no és poc, un 40%.
És molt, sí.
I d'aquestes, les dones aportem un 51,8%.
Sí.
És a dir, que diguem que girem com un mitjó la nostra concepció dels termes macroeconòmics.
Bueno, girem una mica aquestes frases fetes que tenim incorporades, no? Uh-huh. de que les dones no generem, de que les dones no estem aquí fent activitat econòmica, i crec que hem de donar-li carta de validesa a totes les reivindicacions, admetent, però en primer lloc, no?, que realment hi ha aquesta participació en igualtat en l'activitat econòmica, no?, que és el que ve a dir l'informe. I això ho diu perquè també ens importa molt el poder assegurar que els fons públics que ajuden al desenvolupament de l'activitat econòmica es reparteixin en igualtat de condicions i fomentin la igualtat en les empreses.
Uh-huh. Una coseta, dins l'estratègia europea hi havia, aquest mes de desembre es va aprovar la directiva aquella relativa a la transparència salarial, no? I jo penso que aquest també és un avenç important. I ens podries explicar des de tu personalment o des de PIMEC també com veieu això de la transparència salarial i de fer-ho de manera pedagògica perquè la gent ens entengui que quan parlem de transparència salarial, de què estem parlant?
Bueno, a veure, estem parlant d'assegurar que les dones, o sigui, que el mateix treball tingui la mateixa retribució, no? Al final hem acabat fent plans d'igualtat, estem fent plans d'igualtat retributiva, i ja et diria una mica allò que ha fet la llei, feta la trampa, perquè tu pots posar, no?, treballadors i treballadores en les mateixes categories professionals i assegurar de base una mateixa retribució, però després hi ha conceptes a vegades que se sumen a aquestes retribucions que sota forma de bonus, de complements o d'ajudes especials que només reben els homes i no les dones, no? Aleshores, hauríem de tenir una transparència absoluta, no?, de tots aquests conceptes per assegurar que realment arribem a tenir la seguretat de que quan t'insertes al món laboral, siguis d'home, siguis dona, la teva projecció i la teva retribució serà igual.
Això és molt important el que acaba de dir, perquè realment és veritat, feta la llei, feta la trampa. És a dir, tu pots dir, nosaltres complim amb el conveni, pam, 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 quedar aquí perfectament, i a partir d'aquí, doncs, per complements, és allò dir que el resultat de la nòmina, perquè la gent ens entengui, al final és diferent. Diu, com pot ser possible si resulta que a tothom consta que, segons conveni o acord de l'empresa, es paga el mateix sou per la mateixa feina, però al final de la nòmina hi ha una diferència que l'home cobra més que la dona? Doncs, esclar, evidentment, perquè passen aquestes coses que després hi ha aquests bonus, complements, etc., històries que fan que el complement d'una nòmina sigui diferent al d'un altre, i casualment, fixa-t'hi tu, que els que cobren acaben cobrant més són homes i els que no cobren menys són dones, no? Que això seria una mica el que està passant, i la transparència salarial és que realment, bueno, això no passi, no?
Mm-hmm. Sí, certament el que es podria preguntar és fins a quin punt des d'una patronal com és la Pimec, es pot convèncer també els empresaris que adoptin aquest tipus de polítiques, que siguin respectuosos amb aquest objectiu?
Bé, jo crec que tenim prou estudis econòmics que ja demostren que les empreses amb un major nombre de dones en els càrrecs de responsabilitat obtenen millors resultats econòmics, i aquest sol argument per mi és definitiu. No té cap mena de sentit seguir ignorant les dades i mantenir, diguem, una realitat que és més per cultura presa, no? D'això de que el lideratge empresarial es conjuga amb masculí, contra l'evidència de que equips més diversos aportaran, diguem, una millor comprensió del món i aportaran també una capacitat d'adaptació més gran a aquestes realitats, diguem, actuals que estem vivint en forma de crisi i que ens posen a tots, diguem, en necessitat de buscar fórmules noves, no?, per encarar el futur. Per tant, jo crec que el mer argument econòmic hauria de ser prou. Fa falta molta tasca didàctica i de fer arribar el missatge. I, sobretot, com deia, ser conscients que estem en un país de pimes i de mipimes, on el 95% de les empreses tenen menys de 10 treballadors, uh-huh, i que hem d'adaptar aquests requeriments a una empresa d'aquesta mida, no?, que és la que al final teixeix tot el sistema, no?, empresarial, fa territori, fa societat i, d'alguna manera, és la que arriba, no?, més a prop, diguem, de les famílies, probablement, i, per tant, és a la que hem d'ajudar a donar-li un sentit a aquesta igualtat realment adaptable a la seva realitat.
Aquest és l'altre problema. Petites empreses amb estructures, això, molt, molt petites, doncs que s'hagin d'adaptar també en aquests requeriments. Fa poc també es feia ressò d'una sanció que havia rebut un empresari, em sembla que va sortir a La Vanguardia, perquè havia demanat una dona en un determinat lloc de treball, i aleshores es va considerar que això era sexista, i clar, arriba un punt que té un punt de tragicòmic el que està passant a partir de l'aplicació estricta de les normatives.
Potser sí, no? A vegades les normatives tenen aquests efectes indesitjats,
sí, sí,
no?
Sí.
Però per això mateix hem de donar eines i hem de donar argumentaris i hem de donar instruments que permetin, no?, que puguem arribar a l'objectiu real, que és l'equitat, i fent-ho de forma que sigui realment factible.
Maria, em permetreu abans d'acabar, sé que heu de deixar-nos ja una pregunta sobre el Barça, en el sentit, esteu orgullosa de veure doncs, com es parla de l'equip femení del Barça quan fa 4 dies, quan us hi veu posar, doncs gairebé ningú ni sabia que hi havia un equip femení?
Doncs absolutament, per mi és una etapa meravellosa en què vaig gaudir molt, vaig poder desenvolupar amb un equip formidable de persones un projecte, doncs, que s'ha demostrat imbatible, i fa molta il·lusió, doncs, que una cosa ara, doncs, bastant normalitzada, doncs, estigui, no?, adquirint, no?, totes aquestes dimensions públiques, no? A mi, em sembla un boníssim exemple, sobretot per les generacions joves, no?, que normalitzin la presència de la dona en sectors tan masculinitzats com pot ser el futbol. No? I crec que això és un èxit a celebrar per tots. Vaja.
És això el que et anàvem a preguntar. En un món tan testosterònic, podríem dir, com el del futbol, haver pogut clavar aquesta pica, doncs, deu ser un orgull encara superior.
És un orgull per totes les persones que demà estan en aquest projecte, i sobretot per les jugadores, i jo entenc les seves famílies, que són les que no han deixat mai de creure
que era possible, no? I que assolirien l'objectiu de poder viure o acabar sent professionals d'aquest esport amb garanties, no? I amb el ressò que li toca.
Doncs Maria Teixidor, felicitats per la part que us toca.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia de la dona.
Molt bon dia, Maria. Ens veiem aviat.
Sí, igualment a vosaltres. Vinga, adéu.
Doncs hem parlat amb dues dones, com comentàvem al principi, amb perfils molt, molt diferents, una que comença
una
que
comença,
es mou.
Sí, déu-n'hi-do per això, comença fort, perquè en 22 anys la tela marinera anat, és el que ja ha fet.
Ha anat amunt i avall, com volen fer molts dels nostres i les nostres joves, i per altra banda, doncs això, una persona ja molt vinculada al món de l'empresa, al món de l'esport, i que ha tingut una carrera professional satisfactòria, probablement plegada d'entrebancs.
Evident.
No hem tingut tampoc temps d'aprofundir quins són els entrebancs perquè ens hem centrat més en aquest informe de PIMEC, però que déu-n'hi-do també quan visualitzes la realitat amb xifres, doncs
correcte.
Fan què pensar aquestes xifres.
És com un xoc, no? Les has de llegir dues vegades perquè dius, no pot ser, tu ens llegis, ostres, doncs és veritat, no?
Si visualitzes la tasca de cures que no es té en compte l'economia, el PIB augmenta un 40%.
Això ja és brutal, és una xifra. I a més, si llavors ho penses, o sigui, al principi et xoca, no? Però si doncs, tu tanques els ulls i ho penses, te'n dones compte que pot ser possiblement veritat, no? I que al final és veritat, perquè aquestes xifres, vull dir, és un estudi que s'ha fet, vull dir, per tant, no és una xifra inventada, però que quan te'n dones compte dius, sí, pot arribar al 40%, perfectament, no? I per tant, te'n dones compte com és possible que aquestes coses no són capaços de, no de visibilitzar-les, sinó de vegades no entendre-les com a tal, no? I ho donem per fet, no? Que això és així, no? Dius, bueno, és així, però sí, però evidentment això té un valor, no? Jo crec que a vegades és com a voluntariat, vull dir, també el donem per fet, bueno, si ara mateix hi hagués la vaga de voluntaris durant un mes, de tota la gent que fa voluntariat a Sitges, durant un mes, deixessin de fer la tasca que fan com a voluntaris, bueno, diríem, què està passant al poble, no? I no serien conscients de dir tanta gent anònima que fa de voluntari perquè les coses funcionin, les nostres entitats, la nostra cultura, l'esport, etcètera, etcètera. Pues en aquest cas també passa el mateix, és a dir, en aquelles tasques també més properes, vull dir, el paper de la dona, que se'l dona per suposat que ho ha de fer, bueno, si li donessin valor, te'n dones compte que dius, bueno, això té un valor impressionant. Però ja no només per la nostra economia domèstica o personal, no, sinó social, de país. Vull dir, al final el país funciona perquè també aquestes coses passen. Si no passessin, el país no funcionaria. Per tant, jo crec que ha d'haver-hi un valor institucional, un valor social, un valor econòmic, i un valor després personal, no? de reconeixement i de coneixement. De coneixement amb aquest estudi el que passa i després de reconeixement d'aquestes tasques, no? Perquè és que si no també és molt trist, no? Que a les alçades de la pel·lícula no tinguem aquesta visió, ja no diria feminista, sinó una visió senzillament de les coses com són, no? De sentit comú. Jo crec que al final estem parlant de coses de sentit comú, no? I en aquest aspecte penso que és molt important el dia d'avui, però, clar, tindrien que tindre 365 dies la mateixa percepció de les coses. No?
Correcte, és el que aquest matí apuntava en Vicenç. No és una qüestió de vestir-se d'un color un dia, sinó una qüestió d'actitud.
D'actitud, correcte.
Tots els dies.
La paraula actitud a mi m'agrada molt perquè és definitòria de moltes coses de la vida. L'actitud de la Berta de dir, em presento els llocs, l'actitud envers de moment donat de parlar amb una persona independentment sigui home o dona per poder fer un projecte, etcètera, etcètera, etcètera. Jo creenço que aquestes coses, al final, és l'actitud que tu tens davant de la vida, no? I que t'aporta a la manera, la teva manera de ser, en tot cas, llavors també la manera de ser d'un poble com Sitges, vull dir, totalment plural, obert, cosmopolita, és l'actitud, no? També l'actitud de la seva gent, no? I, per tant, en l'àmbit que estem avui parlant, doncs és també l'actitud que tens envers una sèrie de qüestions que tenen qüestions de gènere i que per tu l'actitud ha de ser totalment de paritat i inclús ni tan sols tu has d'arribar a pensar, perquè no has de pensar, és dona, llavors què té que veure? No, estàs davant de persones, no? És que al final s'acaben vulnerant els drets de les persones, independentment sigui un home o una dona, perquè al final a mi també, si m'ho he donat, es transgredeix amb una actitud, amb una legislació, amb una acció, i d'alguna manera es vulnera el dret d'una dona, a mi també em fa mal com a home. I t'ho dic sincerament, perquè jo també tinc parella, tinc la meva filla, tinc amigues, etcètera, etcètera, i a més a més, com a persona, em sembla fatal això, no em sembla fatal, em fa mal, no? Llavors penso que també és l'actitud de dir, bueno, doncs, jo en el meu entorn i en la mesura de les meves possibilitats, en tot allò que vegi, jo haig de també lluitar contra això, no? I per tant, o lluitar a favor de, vull dir que també és una altra manera, no?, de fer les coses, no només lluitar en contra quan veus una cosa, sinó lluitar per a favor de, per afavorir i per normalitzar i per visibilitzar, no? Jo penso que si tothom s'ho incorporés en el seu dia a dia, amb això que deies tu, actitud, podria ser aquest tema i podrien ser molts altres temes, però aquest tema que és el que toca avui parlar, doncs home, les coses serien diferents, ja t'ho dic jo, segur.
Doncs amb aquesta reflexió final d'en Joaquim Millán ho deixem aquí, avui que ens hem centrat més que parlar en Europa, en conflictes, en estratègia, a parlar, doncs això, en una cosa més del dia a dia, aprofitant que avui és el Dia de les Dones. Joaquim Millán, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I, doncs, bona fins al mes que ve.
Fins al mes que ve.